primera divisió de futbol, l'Atlètic de Madrid camina amb pas ferm cap a la victòria a la Lliga. Iniciada ja la segona volta, l'equip matalasser té 7 punts més que el Madrid i 10 més que el Barça. I, a més, ha jugat un partit menys que els seus principals rivals. Jordi Turrià, bona tarda.
Bona tarda.
I una part de la culpa d'aquest èxit del conjunt que dirigeix el Cholo Simeone la té un jugador que aquí coneixem molt bé, l'uruguaià Luis Suárez.
El fins fa uns mesos jugador del Barça és l'actual pichichi de la competició, empatat a 12 gols amb el davanter del Sevilla, Josef El Nesri. Un premi al pichichi que l'uruguaià només ha guanyat un cop a la seva carrera, la temporada 2015-2016. Ahir Suárez va marcar el segon gol del seu equip. Era el 2-1 davant el València. Un gol de precisió i també d'autèntic killer. I és que els seus gols, 6 amb la cama dreta, 4 amb l'esquerra i 2 amb el cap, han estat majoritàriament en moments clau dels partits. Aquest va ser el motiu principal de l'interès de Diego Simeone per fitxar-lo.
Está transmitiendo exactamente lo que hablamos la primera vez por teléfono cuando iniciamos esta búsqueda de, y este encuentro para que esté en el Atlético de Madrid. Ojalá pueda mantener esta regularidad y lo necesitamos. Es un juego muy importante para nosotros, su jerarquía, por su fortaleza y sobre todo por su contundencia, claro está.
El Barça el va deixar marxar per un tema econòmic i també per rejuvenir l'equip. Però Luis Suárez està demostrant que de moment l'edat no li passa factura. Ahir, precisament, va fer 34 anys. Ha perdut la connexió al camp amb Leo Messi. Però ara s'entén molt bé amb altres jugadors com Marcos Llorente o Joao Félix. El Charrúa es troba molt bé al vestidor de l'Atlètic.
Creo que el equipo me ha recibido de una gran manera desde el principio. Me han tratado como uno más y eso uno lo ve, se siente como en casa y después tratar de ayudar en lo que pueda, en lo que el equipo necesite, no solamente yo, sino que todos estamos cumpliendo una función del cual estamos demostrando que queremos pelear por cosas importantes y seguir por esta línea.
Simeone i els preparadors de l'equip li han canviat la preparació física per reduir els problemes al genoll. I el tècnic, a més, li ha rebaixat la càrrega defensiva que exigeix als seus jugadors. Un escenari que ara per ara està funcionant a la perfecció. L'equip va camí de guanyar un títol, la Lliga, que només ha aconseguit un cop en aquest segle.
Probablement aquest Luis Suárez li aniria molt bé aquesta temporada a Ronald Koeman, però el Barça ha rejuvenit l'equip i hi ha un jugador que cada partit que passa creix una mica més i va camí de convertir-se en la principal figura blaugrana. Ramon Salmori, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Frenkie de Jong comença a semblar-se aquell jugador que va meravellar amb l'Ajax.
És la nova versió de De Jong, un jugador que està creixent molt i que d'ençà que Koeman ha posat pel 4-3-3, amb ell d'interior, l'holandès s'ha destapat. 4 gols en les últimes 5 setmanes, igualant el seu millor registre golejador a l'Ajax. 4 gols afegits a les 3 assistències demostren la major presència de De Jong a camp contrari, allò que tant li demanava Valverde i ara Koeman. I és curiós, perquè Koeman apostava inicialment pel doble pivot per potenciar precisament Frenkie de Jong. I després d'un inici de temporada espès i amb el canvi de sistema, de Jong està en la seva millor versió amb el Barça.
Creo que desde el nuevo año estamos un poco mejor y hemos jugado todos los partidos fuera de casa desde el nuevo año, entonces, y en la Liga hemos ganado todos, entonces creo que estamos un poco mejor, sí.
Un De Jong que ho ha jugat tot aquest any, només ha descansat en 2 partits, un de Champions contra el Dinamo de Kiev i contra el Cornellà, a la Copa. I és un dels arguments que expliquen les 5 victòries consecutives del Barça fora de casa. La millor ratxa lluny del Camp Nou des del setembre del 2016, aleshores amb Luis Enrique a la banqueta.
Doncs en tot això, aquesta setmana el Barça torna a tenir una altra vegada 2 partits. Dijous, Copa, al camp del Rayo, i diumenge, Lliga a casa contra l'Atlètic Club.
I és una setmana complicada que arriba, com dius, amb l'alegria de recuperar Leo Messi després de la sanció per la trompada a Villalibre. Dimecres, a Vallecas contra el Rayo a partit únic en Copa. Camp complicat, que encara no s'ha recuperat del Filomena, davant un dels millors equips de segona divisió. I diumenge, a les 9, al Camp Nou contra l'Atlètic de Bilbao, amb les ferides de la Supercopa encara cicatritzant. Per sort, Koeman va recuperant efectius, Messi a banda, Sergi i Roberto ja van entrenar la setmana passada amb l'equip i pot ser una de les novetats contra el Rayo.
Doncs que jugarà 2 partits aquesta setmana, dimecres, no pas dijous, dimecres, el partit dels vuitens de final de la Copa del Rei al camp del Rayo, però aquesta ronda comença demà mateix i un dels equips que obre el foc és el Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
I després de derrotar el líder de la Lliga de Segona, l'Espanyol, aquest cap de setmana, ara visita Montilivi el 5è de la Lliga de Primera, el Villarreal.
L'entrenador del Girona, Francisco, ha insistit avui que el partit important de la setmana és el de dissabte al camp del Mallorca, el segon classificat, però que és evident que miraran de posar les coses difícils a un equip que està en un bon moment a la Lliga de la Primera Divisió, el Villarreal. Però de rebull encara victòria de dissabte passat a Montilivi contra l'Espanyol en una jornada on han pogut retallar punts els de la part alta de la classificació.
Ha passat la jornada y sacar tres puntos con el Español ha sido importantísimo por ser ante el líder y por cómo se ha dado también la situación. Ha habido equipos de la parte de arriba que no han ganado y nosotros, oye, pues ahí estamos peleando por intentar alargar lo máximo posible, estar cerca de esos que están luchando por estar entre los seis primeros y ha sido fantástica, pero ha sido fantástica, buscado, trabajado, sufrido y esto va a ser de aquí al final. Por lo tanto, la importància que té el partit del sábado.
La dificultat que el Girona ha trobat a la Copa ha anat creixent i demà el rival serà el Villarreal, el cinquè a la Lliga de la Primera Divisió. Francisco diu que l'objectiu és arribar vius al final del partit.
Sabemos que es un partido complicado, que lo importante para nosotros lo tenemos muy claro en la Liga, pero que el 11 que salga mañana yo no tendría ningún problema en ponerlo el sábado a competir con el Mallorca. Esto es lo realmente importante para mí. El 11 que salga mañana va a ser un 11 competitivo, un muy buen 11, Bueno, ya te digo, la gente está preparada y bueno, vamos a intentar, lógicamente, ponérselo difícil a un equipo como el Villarreal, que lógicamente es de los mejores de primera división.
Juan, Pel, Luna y Tarrats continúan de baixa y no hi seran demà.
En futbol internacional, el Chelsea ha anunciat aquest migdia que destitueix un mite de l'equip londinenc. Frank Lampard deixa de ser l'entrenador, tot i que només feia un any i mig que ocupava aquest càrrec. Manchester, Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Un cop més, els resultats han estat el motiu d'un canvi a la banqueta. Ara ja es parla de Thomas Tuchel com a substitut.
Doncs sí, s'espera que en les properes hores el Chelsea anunciï l'ex del PSG, Thomas Tuchel, com a nou tècnic. El propietari dels londinencs, Roman Abramovich, ha fet aquest matí un cop de timó fulminant i ha destituït Frank Lampard com a entrenador després d'un any i mig a la banqueta de Stamford Bridge. El Chelsea va guanyar ahir al Luton Town en partit de la Cup, però Lampard ja estava sentenciat des de la derrota la setmana passada contra el Leicester per 2-0. Els Blues són novens a la Premier i la paciència no és precisament el fort d'Abramovich. A l'estiu va ser qui es va gastar més diners d'Europa en fitxatges i no acaben de rendir. Lampard tenia contracte fins al 2022. El gran llegat de la seva etapa al Chelsea com a entrenador ha estat obrir la porta a una generació magnífica del planter. En certa manera obligat per la sanció de la FIFA, però deixant brillar el talent de les categories inferiors amb jugadors com Mount, Abraham, James o Gilmour. El seu comiat divideix l'afició blu que el venera per la seva etapa de 13 anys com a jugador. S'espera ara que el Chelsea anunciï el seu relleu en les properes hores.
Deixem el futbol i passem a parlar de futbol americà. Tom Brady continua fent història i a l'esport en general, no només al futbol americà. Als seus 43 anys, Brady ha aconseguit classificar-se novament per jugar una Super Bowl. Eudal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
La gesta encara té més mèrits si tenim en compte que ho ha aconseguit en la seva primera temporada amb els Tampa Bay Buccaneers.
I és que després de 20 temporades consecutives jugant als New England Patriots, Tom Brady va deixar l'equip de tota la seva veïda el març passat per fitxar pels Tampa Bay i amb una temporada n'ha tingut prou per classificar-los per la final. Serà la desena final de la Super Bowl que jugui Brady i tindrà l'oportunitat de guanyar el setè títol de la seva carrera. Els Tampa Bay Buccaneers, mentrestant, no arribaven a una Super Bowl des de l'any 2002.
M'encanta venir a treballar cada dia amb aquest grup de nois i hem treballat molt dur per arribar a aquest punt. Hem tingut uns quants partits seguits, però sabem a què estem jugant i tenim dues setmanes per preparar-nos. Seran un parell de setmanes realment emocionants per nosaltres.
Els Buccaneers s'han classificat per la final després de guanyar els Green Bay Packers amb el factor camp en contra. El rival dels Tampa Bay seran els actuals campions de l'NFL, els Kansas City Chiefs, que hi van superar Buffalo. Si Tampa Bay té com a quarterback una llegenda de 43 anys com Tom Brady, els Kansas City, una de les grans sensacions del moment, el futbol americà Patrick Mahomes, de només 25 anys, però amb un títol ja de campió a la butxaca. La 55a edició de la Super Bowl es jugarà el pròxim 7 de febrer, precisament a Tampa Bay, a l'estadi Raymond James. Serà la primera vegada en tota la història que un equip jugui la Super Bowl al seu camp.
I en handbol, la selecció espanyola, que té molts jugadors catalans, s'enfronta aquesta tarda amb Hongria amb l'accés als quarts de final del Mundial ja assegurat. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, el partit només serveix per definir què serà el seu rival en els quarts.
Seria difícil trobar preferències. L'equip que guanyi jugarà contra Noruega, medalla de plata en els dos darrers mundials, però que mai ha guanyat el campionat. L'equip que perdi jugarà contra França, 6 cops campiona del món, però tercera en la darrera edició del 2019. I amb jugadors ben coneguts, com ara Ludovic Fàbregas, Dika Mem o Enguessant, per no recordar Karabatic. Els francesos semblen avui més en forma. Per això, potser millor guanyar Hongria i evitar-los. Un rival, Hongria, que coneix bé el català Joan Canyelles, jugador de la selecció, però també de l'equip hongarès, és Zeguet.
És un equip que potser podríem dir que és la revelació del campionat, perquè encara no ha perdut. Sí que és cert que els que juguem allà i els que coneixem més els jugadors ens ha sobtat tant, doncs, que hagin tingut aquests resultats. Són jugadors joves en general, tot i que tant el seu porter com el central, que són una mica peces molt importants, tant a l'atac com també a la seva defensa.
Els altres quarts de final seran Dinamarca contra Egipte i Suècia contra un d'aquests rivals, Argentina, Croàcia o Qatar.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Més coses. Parlem de bàsquet. La jugadora garenca Elena Oma ha decidit deixar l'Uni Girona i fitxa pel Lugo. Tomàs Llebre, Girona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot això el mateix dia que l'Uni ha anunciat que ha demanat que una de les dues bombolles dels quarts de final de l'Eurolliga es faci precisament a Girona.
Elena Oma, després de pràcticament 5 temporades amb l'Espart Girona, incloent-hi la mitja temporada de sessió al Cadí la Seu, ha decidit acceptar l'oferta que li ha fet el també equip de Lliga Femenina d'Ensino Lugo. Per aquests motius que ella mateix ha explicat aquest matí en conferència de premsa.
Ara mateix, amb la situació en la que estic, que vinc d'una greu lesió, crec que les coses que estic buscant potser no les trobo tant aquí. Òbviament, haig d'intentar veure de què sóc capaç, de veure què passarà ara en aquesta nova experiència.
En l'acte de comiat d'Elena Oma hi ha participat el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, que ha qualificat de catastròfica l'actual situació econòmica de l'entitat i ha confirmat que tenen la intenció de sol·licitar a la FIBA poder acollir a Fontejau la seva bombolla de quarts de final d'Eurolliga.
La intenció ara depèn de moltes coses, de que el pavelló tingui disponibilitat dels hotels, la producció televisiva, depèn de moltes coses. I és amb l'única cosa que pensem, doncs, que val la pena arriscar-se perquè la nostra afició pugui tenir, doncs, una alegria, doncs, d'intentar que es faci aquí, i aviam si d'aquí 2 mesos, doncs, la situació és molt millor i podem fer, doncs, que entrin ja a disfrutar aquesta bombolla.
A la bombolla de l'Eurolliga hi haurà 4 equips en 2 enfrontaments diferents per la mateixa eliminatòria i l'Espart Girona s'haurà d'enfrontar al Perfumeries Avenida en 2 partits, el 17 i el 19 de març.
Encara en bàsquet, hem de dir que la penya, el Joventut, està pendent de la ressonància magnètica que li han fet avui al seu jugador, Sean Dawson, que es va lesionar el tendó d'Aquiles durant l'entrenament d'ahir. No es descarta que sigui baixa alguns mesos aquesta temporada. I en futbol, el Sabadell continua fent la seva feina de formigueta a la recerca de la permanència un any més a la segona divisió. Ahir va esgarrapar 1 punt al camp de l'Almeria. Un dels candidats, Josep Anton, a l'ascens, van empatar a 2.
La nota negativa és que els vallesans podrien tornar avui a la zona de descens si el Cartagena guanya el Mirandés en partit pendent. Però Antonio Hidalgo, l'entrenador, ja sap quina lliga estan jugant.
Ja sabíem des del principi, no?, que estaríem en aquesta posició, ens costaria molt guanyar partits, doncs l'altre dia se'ns va escapar 2 punts a l'últim minut, o avui els últims minuts han sigut diferents... I sabem que necessitem una quantitat de punts, això no s'escapa del bon treball que fem. Sabem que qui som, d'on venim, i ara sabem que dilluns que ve davant el Logroñés tindrem un partit igual de difícil, de màxima exigència, com el d'avui.
En el partit d'ahir va debutar Álvaro Vázquez.
Sí, la verdad que sí, que tenía ganas, ¿no? No solo de volver a casa y estar con la familia, que eso es una parte importante, pero al final queda algo secundario, ¿no? Tenía ganas de estar en el Sabadell. Desde el primer momento me transmitieron confianza. Sabía lo que querían, ellos también sabían lo que yo quería y teníamos todo para poder hacerlo.
El davanter badaloní torna a Catalunya després de les darreres experiències a Saragossa i Gijón.
I abans de la publicitat expliquem que l'Agència Russa contra el Dopatge ha anunciat que no presentarà recurs a la sanció de 2 anys per dopatge d'estat que els ha imposat el Tribunal d'Arbitratge Esportiu. La considera injusta, però no vol allargar el procés amb un recurs als tribunals ordinaris. Els esportistes russos només podran participar als Jocs de Tòquio i als d'hivern de Pequín 2022 com a independents.
Catalunya migdia.